Bon dia. L'Ajuntament de Mieres porta gastats 60.000 euros en cubes d'aigua.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És un trasbals absolut. Quan nosaltres vam entrar, hi havia una mica de romanent de tresoreria. Va quedar tot destinat a cubes. Vam fer un parell de modificacions de crèdit per unes subvencions que ja havíem rebut, i després va anar tot destinat a cubes. És més, vam haver d'eliminar partides pressupostàries de l'any 2023 per poder pagar cubes.
És l'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. La deu principal del poble es va assecar i l'únic pou que tenen ja no era suficient per garantir el subministrament de tot el municipi. La mateixa alcaldessa, Núria Martínez, espera rebre aviat una subvenció que els permeti construir un altre pou i evitar així augmentar més l'endeutament. El poble viu una situació extrema de sequera des de fa 8 mesos. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dimarts 20 de febrer del 2024.
El dia en 4 minuts.
Les empreses de transport demanen més facilitats per treure els carnets de conduir i ampliar el tonatge. És el que proposen per la falta de transportistes que hi ha a l'actualitat i que hi haurà en un futur no molt llunyà per la falta de relleu generacional. Aquest migdia s'ha presentat oficialment la campanya de micromecenatge del Castell de Santa Pau a través de la plataforma Goteo i durant 4 mesos es podran fer aportacions per aconseguir la compra de l'equipament. En successos cau part del sostre de la nau Nos de Noel al barri de Sant Roc. Han caigut uns 50 metres quadrats i no hi ha persones atrapades. Segons el SEM, hi ha dos homes ferits lleus que han estat traslladats a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Can Marguí opta habitatge a cooperatiu. L'Ajuntament aposta per aquesta modalitat per donar solució a una de les problemàtiques més importants del municipi. També se sumarà la promoció que s'impulsarà a Sant Privat d'en Bas. El SOAF s'estén a tota la Garrotxa. El Servei d'Orientació i Acompanyament de les Famílies passa a ser responsabilitat de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu d'ampliar-se a tota la comarca. En cultura, una setantena de professionals participen en la jornada sobre currículums i competències compartides celebrada a Olot aquest dilluns. L'objectiu d'aquesta iniciativa era crear un punt de trobada entre els agents educatius de la comarca. I oberta la convocatòria per optar a la beca Stalkers 2024-2025. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i que ja ha donat fruit a través de propostes concretes. En esports ens farem ressò de la gala de l'esport olotí en valor que va reunir aquest dilluns al vespre els esportistes, entrenadors, equips i clubs més destacats de l'any 2023. Com a gran destacada, l'exjugadora de waterpolo, Jennifer Pareja, que va rebre la medalla per la seva trajectòria. I també parlarem del Sant Jaume Olot B, que buscarà tenir opcions d'ascens en l'últim tram de temporada. El filial olotí, que milita la segona catalana, es troba només 6 punts de la zona de playoff cap a primera catalana.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La mesa tramita la ILP perquè el Parlament declari la independència malgrat l'informe desfavorable del lletrat. Junts i la CUP hi han votat a favor, mentre que Esquerra s'hi ha abstingut i el PSC s'hi ha oposat. La mesa del Congrés, per la seva banda, prorroga el tràmit de la llei d'amnistia que dona marge a la Comissió de Justícia fins al 7 de març. El govern espanyol es mostra confiat en l'acord, però insisteix que la llei ha de ser constitucional. Els apicultors reclamen tenir més arnes en espais naturals i tràmits de transport i identificació més simples. La FECCAC alerta que la supervivència de les abelles està amenaçada amb l'actual sequera. En la pàgina internacional, un tribunal de Londres analitza l'última petició de Julian Assange al Regne Unit per evitar l'extradició als Estats Units. Els advocats del fundador de Wikileaks compareixen dimarts i dimecres en una vista. I el partit d'Orbán proposa una votació al Parlament hongarès per ratificar l'adhesió de Suècia a l'OTAN el 26 de febrer. Hongria és l'únic estat membre que resta per aprovar l'entrada d'Estocolm a l'Aliança.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canvia gaire, però la temperatura pot recular un parell o tres de graus. Ahir es va arribar als 23 graus, força alta a Mieres i a la Bisbal d'Empordà. 20 graus a Vic, aquí a Olot 19, a Camprodon la mínima 2 positius, la màxima 17. Avui quedaria una mica més curtes al matí, amb sol, algun núvol prim, encara tramuntana moderada forta, no tant com ahir. Ahir es va arribar a 70 km per hora a Roses o 110 km per hora a Portbou. Avui la tramuntana pot baixar una mica, però encara molt temporal marítim. I bé, la temperatura doncs, de dia estarà entre els 15 i els 20 graus, amb núvols prims que podrien incrementar-se una mica a la tarda, però vaja, un dia més aviat assolellat i pràcticament primaveral. De nit baixa la temperatura aquesta matinada, mínimes de 1, 2, 3 graus a l'interior, 0 graus a la vall de Camprodon, una mica sota 0 a les valls de la Cerdanya o també una mica sota 0 a alta muntanya. Bé, dimecres, de moment núvols prims i sol al matí, la tarda una mica més carregat de núvols, sense cap pluja, i la temperatura una mica més alta de nit, una mica més baixa de dia, costarà passar ja dels 18-19 graus. Tot això es branca dijous, entre vent de garbí rescalfat. Atenció, dijous, la temperatura es dispara, vent de sud-oest, màximes de 20 a 25 graus. Podríem arribar als 26 o 27 a la Baixa Garrotxa, al Pla de l'Estany, al Gironès, al prelitoral de la Selva i al prelitoral de l'Empordà. Tot això preveient un canvi de temps, baixaria notablement la temperatura amb nevades al Pirineu a partir de dijous a la nit i també divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 20 de febrer de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. I marxem cap a Mieres, on l'Ajuntament ja porta gastats 60.000 euros en cubes d'aigua. El poble viu una situació extrema de sequera des de fa 8 mesos. La deu principal es va assecar i l'únic pou que tenen ja no era suficient per garantir el subministrament de tot el municipi. L'alcaldessa Núria Martínez espera rebre aviat una subvenció que els permeti construir un altre pou i així evitar augmentar més l'endeutament. Ha parlat amb l'alcaldessa de Mieres, el nostre company Gerard Puigdemont.
A Mieres, des de fa 8 mesos, viuen una situació extrema a causa de la sequera. La deu d'on treien aigua ja no els en proporciona i l'únic pou de captació que tenen no els dona per abastir tot el nucli. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Tradicionalment, aquesta deu era la font principal d'aigua i el pou funcionava quan la deu no estava proporcionant prou aigua al municipi. Amb la sequera, aquesta deu ha deixat de rajar. Més o menys comptem que des del juliol ben bé va deixar de fer voltes al comptador. Ara està completament seca. I el pou, que havia de funcionar com això, com una crossa per aquesta font, va esdevenir la font principal d'abastiment. El pou ara mateix ens està donant uns 40 metres cúbics al dia i que el consum del poble està al voltant de 80 metres cúbics, necessitem dues cubes de 20 metres cúbics cada una.
Cada setmana Mira rep aigua amb camions cisterna que venen des de Banyoles i des de la vall de Bianya. Fins al moment porten gastats en aigua 60.000 euros sense IVA, més de 200 cubes i prop de 4.000 litres cúbics d'aigua. Actualment el poble necessita dues cisternes al dia per abastir-se.
Doncs és un trasbals absolut. Quan nosaltres vam entrar hi havia una mica de romanent de tresoreria, va quedar tot destinat a cubes. Sí que vam fer un parell de modificacions de crèdit per unes subvencions que ja havíem rebut i després va anar tot destinat a cubes. És més, vam haver d'eliminar partides pressupostàries de l'any 2023 per poder pagar cubes.
En poc temps l'Ajuntament espera poder començar a construir un nou pou, tot i que estan tenint problemes amb els materials del subsòl que fan no potable l'aigua que de per si hi ha per tota la vall. L'anterior equip de govern ja va encarregar un estudi hidrològic i ara esperen que una part important d'una subvenció que han de rebre de la Diputació els permeti començar a veure la llum al final del túnel.
Gràcies al Fons de Cooperació de la Diputació de Girona, que ens l'han avançat, podrem fer la primera inversió d'aquest pou. El que passa és que construir un pou val vora 80.000 euros, a nosaltres ens han avançat 67.000, la resta haurem de veure, perquè sí que hi ha una convocatòria oberta de l'ACA, però no sabem quan podrem tenir aquests diners.
Segons l'actual equip de govern, l'anterior govern va ser previsor i va arreglar bona part de les canonades del poble. Ara estan pendents d'una subvenció de l'ACA per acabar d'arreglar alguns trams vells. Segons l'alcaldessa, esperen no haver d'arribar a la situació d'haver de demanar crèdits per poder-se vestir d'aigua.
Ja estem en temps de descompte, diguéssim. Estem fent el que podem. De moment acabem de començar amb el pressupost, però les partides s'acabaran molt ràpid, haurem d'estirar d'altres bandes i realment comptem amb les subvencions, perquè si no, no en tenim cap ganes, però potser haurem de mirar altres alternatives de finançament que fins ara no contemplàvem.
L'Ajuntament ja fa mesos que organitza jornades amb els veïns per anar explicant la situació hídrica en la qual es troba el poble i per conscienciar de fer un bon ús de l'aigua.
Ja que venen les cubes, els veu tothom i la gent ho comenta, no? Ostres, avui he vist passar 5 cubes. Per tant, el nivell de consciència general és molt elevat i això és molt d'agrair.
L'any passat a Mieres hi va ploure un 40% menys del que seria normal de mitjana.
Per la banda dels transportistes, les empreses de transport demanen més facilitats per treure els carrets de conduir i ampliar el tonatge. És el que proposen per la falta de transportistes que hi ha a l'actualitat i que hi haurà en un futur no molt llunyà per la falta de relleu generacional. La mitjana de conductors que hi ha actualment a tota Europa està al voltant dels 50 anys.
Les empreses de transport de mercaderia segueixen alertant de la problemàtica que es veuen a venir d'aquí un futur no molt llunyà per la falta de transportistes. En parla Pere Genís, gerent de Transports Minguet.
La falta de conductors és un problema tan global, comença a Olot, a Girona, a tot Catalunya, a Europa, i les dades que tenim, les dades que ens arriben, és una qüestió que anirà pitjor. Perquè l'edat mitjana dels conductors està a l'entorn dels 50 i pico d'anys, a Espanya, crec. A la nostra empresa estem allà mateix. Europa igual, i per tant dibuixa un futur en el que és previsible un augment de transport de mercaderies, el transport de mercaderies per carretera i continuar siguent, perquè és el més ràpid per fer arribar les mercaderies d'un lloc a l'altre.
Des de Transports Minguet apunten a la necessitat de posar facilitats a l'hora de treure el permís de conduir camions. Asseguren que és car i que això fa enrere possibles candidats a ser camioners. Si no es troba una solució per augmentar les plantilles, però les empreses de transport de mercaderies plantegen altres solucions.
Una solució potser seria que s'aprovés finalment, també, per tal d'assumir una mica més de possibilitats de transport, de mercaderies, és que s'aprovés finalment coses que ja funcionen a la resta de països, a molts de països d'Europa, com és incrementar la càrrega útil d'un camió. Ara ens veiem limitats a les 40 tonelades. Ja s'ha provat de fer transport amb 44 tonelades als vehicles. Tècnicament ho poden fer-ho. Potser seria una mica la solució anar per aquí i incorporar doncs, aquest tipus de transport.
Aquesta empresa de transports de la comarca explica que la demanda segueix en el seu cas estable, tot i que asseguren haver notat un augment important dels costos els darrers 2 anys, especialment del gasoil, que van arribar a pagar-lo entre un 50 i un 60% més car. Aquests dies els transportistes segueixen fent front als talls a l'AP7, especialment aquells camions que van cap a França.
I aquest matí de dimarts s'ha presentat oficialment la campanya de micromecenatge del Castell de Santa Pau a través de la plataforma Goteo, i durant 4 mesos es podran fer aportacions per aconseguir la compra de l'equipament. De moment us deixem amb un àudio de la campanya on, com podran escoltar, han participat personalitats d'àmbit nacional relacionades amb el municipi com Toni Soler, Clàudia Pujol o el tenista Tomi Robredo.
Al bell mig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa hi ha un dels monuments amb més història del país, el Castell de Santa Pau. Si no n'has sentit a parlar és perquè el castell porta molts anys vivint en l'oblit i ara mateix està caient en trossos.
Durant segles, el castell ha sigut el testimoni de la nostra història i oblidar-nos-en és esborrar una part de la nostra identitat. Fins quan ens permetrem el luxe de deixar perdre bocins de la nostra cultura? Quan hem d'arribar a perdre per reaccionar i fer un pas endavant?
Fem d'aquest un projecte de país del qual sentir-nos orgullosos. Quan el castell sigui de tots nosaltres, acollirà el primer memorial de l'Estat dedicat a les víctimes del nazisme. Ajuda'ns a homenatjar la lluita, el compromís i la integritat de tots els que van morir als camps de concentració.
L'èxit només s'assoleix si tenim present qui som, d'on venim i cap on volem anar.
Per això necessitem la teva col·laboració. Ajuda'ns a salvar el castell de Santa Pau.
Salvem 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 el castell de Santa Pau.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem d'habitatge, en aquest cas a la Vall d'en Bas, on Carme Marguí es pot arribar a destinar habitatge cooperatiu. L'Ajuntament vol apostar per aquesta modalitat per donar solució a una de les problemàtiques més importants al municipi. Se sumarà així a la promoció que també s'impulsarà a Sant Privat d'en Bas. L'alcalde de la Vall, Lluís Amat, remarca que és una aposta necessària davant el que considera un problema que preocupa arreu del territori.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
L'habitatge és un dels problemes actuals que preocupa més arreu del territori català. Pel que fa a casa nostra, els 21 municipis de la comarca pateixen diferents circumstàncies en aquesta matèria. Un d'ells és la Vall d'en Bas, que aquest dissabte ha celebrat una jornada amb l'habitatge com a eix central. Durant les xerrades es van donar a conèixer algunes de les necessitats d'habitatge que han expressat habitants de la Vall d'en Bas i persones que desitgen traslladar-s'hi. L'àrea d'habitatge de la Diputació de Girona col·labora amb l'Ajuntament del municipi en la redacció del Pla d'Habitatge i serà qui presentarà els resultats provisionals de l'enquesta, que segueix oberta al web de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas fins al 29 de febrer. L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, remarca que el municipi hi treballen per millorar aquesta situació.
No ens podem quedar quiets. Nosaltres hem adquirit un habitatge, hem adquirit patrimoni, no? Hem adquirit un edifici per voler convertir habitatge i el posem al servei de la ciutadania. Aviam què vol fer o què no vol fer. No ens donarem cos de cap. Si resulta que l'habitatge cooperatiu no surt, doncs haurem de plantejar una altra cosa, no?
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha comprat fa poques setmanes l'edifici de Can Marguí, dues naus de la zona, que es té previst enderrocar-les i fer una zona d'accés al nucli antic de Sant Esteve d'en Bas. Paral·lelament està en marxa un altre projecte d'habitatge, en aquest cas de Sant Privat, on l'equip de govern ja va comprar l'antiga rectoria i està treballant ara en els preparatius per a construir-hi 14 habitatges de lloguer social.
A Sant Privat hi ha coses molt avançades, falten qüestions més burocràtiques i aquest s'està començant, no? Però són dos espais nostres, no?, en aquest moment, i que intentem adquirir i tenir la paella pel mànec per anar a veure com ho desenvolupem.
Les diferents xerrades sobre habitatge a la Vall d'en Bas es van celebrar aquest dissabte al matí a Can Tona. Un apunt de successos, en aquest cas d'un succés d'aquest dimarts al matí a Olot, on ha caigut part del sostre de la nau 2 de Noel, al barri de Sant Roc. Han caigut uns 50 metres quadrats de sostre i no hi ha persones atrapades. Segons el SEM, s'hi han traslladat dos homes en estat lleu a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els fets han passat, com dèiem, a la nau 2 de l'empresa Noel, situada a l'avinguda Antoni Gaudí d'Olot. L'avís s'ha rebut prop de les 10 del matí i s'han desplaçat 9 dotacions de bombers, 4 unitats del SEM i patrulles dels Mossos d'Esquadra.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El servei d'orientació i acompanyament a les famílies s'estén a tota la Garrotxa. Aquest servei passa a ser responsabilitat de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu d'ampliar-se a tota la comarca. Ho faran a través d'una major dotació d'hores i un augment a les atencions presencials fora de la capital de la Garrotxa. Pere Obac.
El SOAF és el servei que ofereix suport i acompanyament a les famílies garrotxines en la criança i educació dels fills i filles. A través de pautes educatives, els professionals ajuden a les famílies a abordar els reptes quotidians de convivència i educació. Fins ara, aquesta oficina tenia famílies de tota la comarca, però de forma presencial ho feia només a les d'Olot. I segons la coordinadora de Relacions Familiars, Maite Marcó, aquest any ja no serà així.
L'any passat les atencions, tot i que dependre de l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament, si arribava una consulta d'una família de la comarca s'atenia lògicament, però ara sí que és totalment d'abast comarcal, en el sentit que també tenim més dotació d'hores i més possibilitat de fer atenció presencial també comarca, que és el que l'any passat no es podia assumir.
A més, aquest any el SOAF deixa de pertànyer a l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i passa a la de Serveis Socials, fet que, segons Marcó, ha de millorar l'atenció a la ciutadania.
Això forma part dels serveis socials bàsics, és un servei universal i amb accés obert per totes les famílies i d'alguna manera també ens ajuda a poder tenir aquest model de serveis socials que volem, molt proper a la ciutadania, treballant molt preventivament situacions de criança, educatives amb les famílies i poder fer un acompanyament familiar, que és el que ens dediquem des de l'àmbit de relacions familiars del Consorci.
Al llarg del 2023, Marcó explica que els temes prioritaris per a les famílies han estat els relacionats amb la convivència amb adolescents i l'ús excessiu de pantalles, i afegeix que el perfil de les famílies que acudeixen al servei és molt variat. A més, en el 2023, el SOA va atès 78 famílies per les quals s'han destinat 276 hores de servei a través de més de 90 visites, i també s'han impartit 10 tallers educatius en els quals hi han participat un total de 412 persones.
En Cultura, una setantena de professionals participen en la jornada sobre currículums i competències compartides celebrada a Olot aquest dilluns. L'objectiu d'aquesta iniciativa era crear un punt de trobada entre els agents educatius de la comarca per posar en valor la feina que fan tant a dins com a fora de les aules.
L'informatiu del migdia.
Aquest dilluns, la Sala de Turín ha acollit una jornada que pretén posar en valor la importància de tenir un bon marc competencial a la ciutat en l'àmbit de l'educació. La proposta impulsada per Aliança Educació 360 i l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot ha comptat amb uns 70 professionals de diferents punts de la Garrotxa que treballen per poder oferir una educació de qualitat per a tothom. Hi han participat professionals de diferents àmbits com els bombers, escoles de formació artística o de l'apartat de lleure i esplai, entre d'altres. Ho explica una de les membres de l'Àrea de Cultura i Educació, Tena Busquets, als micròfons de Ràdio Olot.
Alinear-nos a treballar tots des de la cultura i l'educació sota aquests valors, sota aquest paraigües que el que promou és que les ciutats generin unes competències compartides entre tots els agents que intervenim en l'educació de les persones i tal com diem nosaltres, al llarg i a l'ample de la vida, no? De poder oferir com a ciutat recursos educatius perquè totes les persones, des dels infants fins a la gent gran, tinguin recursos per formar-se de manera contínua.
La trobada ha comptat amb diverses xerrades introductòries que s'han complementat amb un conjunt d'activitats educatives que han anat passant per diferents àmbits com el literari, esportiu i de sostenibilitat, entre d'altres. Al final, aquesta iniciativa pretenia poder compartir idees, propostes i coneixements entre tots aquests professionals i poder seguir evolucionant com a ciutat en l'àmbit educatiu. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
Abasti tot el ventall i tota la ciutadania d'Olot i la Garrotxa. Per això parlem de ciutat educadora, parlem de currículum de ciutat, i per això hem convidat aquí a tots els, o a molts dels agents que fan activitats dins de l'escola, que són les que potser poden ser més òbvies que pensem, òbviament, els mestres i els professors i el sistema educatiu, però també totes les entitats, administracions, privats, que fan fora escola.
Aquestes trobades són possibles gràcies al fet que Olot l'any 2019 va començar a treballar en l'educació 360, que té per objectiu reduir les desigualtats en la participació d'extraescolars i de lleure dels més petits. I abans dels esports parlem de la convocatòria per optar a la beca Stalkers 2024-2025, que ja està oberta. Aquesta és una iniciativa que impulsa l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i que ja ha donat fruits a través de propostes concretes, com per exemple el Volcafest. La idea és que joves d'entre 18 i 25 anys s'endinsin al món de la gestió cultural i que aprenguin i dissenyin projectes.
L'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot obre fins al 26 de febrer la beca Stalkers 2024-2025, que dota amb 2.400 euros a dos joves residents de la comarca per tal que es formin en aspectes de programació o burocràtics, tot assistint a festivals com el Sismògraf, Fira Tàrrega, el Festival TNT de Terrassa, el Festival Salmon de Barcelona i el Festival Eufònic, tot això durant dos anys. En parlen Esther Forment, de les Arts Escèniques d'Olot Cultura, i Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot.
Cada ciutat i cada festival selecciona dos joves entre 18 i 25 anys que assisteixen a aquests cinc festivals durant tres dies I a cada un d'aquests festivals se'ls ensenya, se'ls explica alguna propietat de la gestió cultural.
El que busquen també, a part d'oferir més activitat als joves, és que ells siguin protagonistes. Aquí el que es fa és un acompanyament, en el fons tècnic, des de la part de sismògraf, siguin ells mateixos els que acabin dissenyant una miqueta les coses que els interessa o els artistes que els interessen.
Pensada per a joves que volen dedicar-se o estudien al voltant de la cultura, la beca donarà la possibilitat enguany als joves escollits a desenvolupar la segona edició del Volcà Fest, que es va dur a terme el setembre passat i que incloïa propostes musicals, de teatre, de dansa o exposicions, entre altres disciplines.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de la gala de l'esport olotí amb valor, que va reunir aquest dilluns al vespre al Teatre Principal d'Olot els esportistes, entrenadors, equips i clubs més destacats de l'any 2023. L'exjugadora de waterpolo, Jennifer Pareja, va estar reconeguda per la seva trajectòria. Prop de 500 persones van omplir el Teatre Principal d'Olot aquest dilluns al vespre en una gala que poden recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió i també a la pàgina de podcast de radioolot.cat. Ens porta més detalls de la gala el nostre company Guillem Guardiola.
La primera gala de l'esport olotí amb valor ha reunit per primera vegada tot el talent esportiu de l'últim any a la ciutat. Com ja s'havia avançat els darrers dies, la cerimònia ha reconegut la trajectòria de l'exjugadora de waterpolo Jennifer Pareja. L'olotina ha estat distingida per la seva llarga carrera esportiva que l'ha portat a convertir-se en la directora general de l'Associació d'Esports Olímpics.
Dono les gràcies a aquell equip que va lluitar pel primer equip femení de waterpolo a Olot. Sense elles, sense aquella lluita, no hagués sigut possible. I animo als dirigents d'avui en dia que lluitin per tenir una altra secció de waterpolo femení.
La mateixa Jennifer Pareja ha sigut l'encarregada de lliurar el premi a l'esportista de l'any, un guardó que ha caigut en mans del pilot de bici trial Martí Baireda. L'olotí va ser capaç de penjar-se la medalla de bronze al Mundial de Glasgow del mes d'agost amb una lesió al genoll.
He hagut de compaginar tot plegat amb una lesió al genoll, no? Que a vegades és com la cara oculta de l'esport, no? Que potser no hi pensem sovint, però que realment pot marcar una carrera. I bueno, doncs que per tots els esportistes, que us cuideu molt.
Una fita també guardonada ha estat la que ha obtingut el grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores que han rebut el premi a l'equip de l'any van tocar el cel de Colòmbia el passat octubre amb el 14è or mundial de la seva història. La seva sotscapitana, Júlia Casadevall, ha recordat la importància d'aixecar-se després de caure.
Estar a la part alta del lideratge durant tants anys també té una part dura. Tots sabem que ens ho juguem tot en 5 minuts i a vegades els resultats no són els esperats. La temporada passada no va ser gens fàcil, però han descobrir que el triomf no volia dir guanyar sempre.
Amb un ascens històric a les tres màximes categories estatals, la primera edició de la gala també ha reconegut el Club Tenis Taula Olot com el club de l'any. El seu president, Enric Llagostera, ha tornat a atribuir l'èxit de l'última campanya a la il·lusió.
La il·lusió no entén de títols, ni de marques personals, ni de rècords, ni de pòdiums, ni de victòries o derrotes. No entén d'ascensos o descensos, ni de fitxatges estratosfèrics, ni d'envejar el que no som ni el que no tenim.
El segon club amb més anys d'història de la ciutat, el Club Escacs Olot, també ha sigut protagonista de la gala. El seu president, Miquel Canal, ha recollit el trofeu a motiu del 75è aniversari del club.
El Club Escacs Olot és l'únic club de fora de la província de Barcelona que ha aconseguit guanyar la divisió d'honor, que és el títol més important que es pot guanyar.
La cerimònia ha lliurat una setantena de medalles a esportistes, entrenadors, equips i clubs olotins de 26 especialitats esportives pels mèrits obtinguts durant l'any 2023. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha volgut destacar el paper de les famílies en l'èxit dels esportistes.
Totes aquelles famílies que confien en els clubs esportius, en aquells entrenadors que a vegades entrenen en un pati d'escola, perquè aquí hem vist entrenadors professionals, però tot comença a la família, en un pati d'escola, i que l'esport arribi a tots els nostres infants, nens i nenes, perquè ens aporta molt.
Gairebé 500 persones han omplert el Teatre Principal d'Olot en la primera edició de la gala de l'esport olotí amb valor, que s'ha pogut seguir en directe per Ràdio Olot i Olot Televisió.
Doncs gran gala, la primera amb valor de reconeixement a l'esport olotí que vam poder viure a la sintonia de Ràdio Olot, i des d'aquí traslladar la nostra enhorabona a dues veus molt conegudes d'aquesta casa que van presentar la gala, com són les d'en David Planella i l'Anna Prat. Llarga vida al reconeixement i a les gales amb motiu del gran èxit que cada dia i cada any és l'esport olotí. Parlem de futbol ara, del Sant Jaume Olot B, que buscarà tenir opcions d'ascens a l'últim tram de temporada. El filial olotí es troba a només 6 punts de la zona de playoff. L'equip estrenarà la nova gespa artificial del municipal de Sant Jaume en el pròxim partit, a casa contra la Marca de l'Am, Aniel Puigvert.
Després de 19 jornades disputades, el Sant Jaume Olot B se situa en mitja taula amb 28 punts, a 6 de la zona de promoció d'ascens a Primera Catalana i allunyat de la zona de descens. Tot i que encara queda un munt per acabar la temporada, els de Sant Jaume tenen l'objectiu d'arribar a l'últim tram de competició amb opcions reals per a classificar-se pels play-off. Tot i això, l'entrenador Jordi Freixa afirma que està content amb l'equip, però que demana més concentració a algunes franges del partit.
Un treball molt d'equip, també estem fent treballs individuals, ¿vale? Però el tema de concentració, sí que venen d'una etapa juvenil, que sí que està molt bé i amb alguns han competit a categoria nacional i tot, però aquí es competeix molt diferent. Competeixes contra gent que són veteranos i competeixen diferent. En quant a condicions, crec que som l'equip que té millors condicions, però ells saben competir, nosaltres ens costa competir.
Tot i que els resultats són importants perquè els jugadors agafin confiança i s'adaptin bé a aquesta categoria, l'objectiu segueix sent el mateix, formar jugadors i preparar-los perquè puguin jugar algun dia amb el primer equip de la Unió Esportiva Olot.
Bueno, com a mínim ens els està cridant per anar a entrenar. Després, jo sempre els dic a ells, ara teniu la porta mig oberta. A partir d'aquí us ho heu de guanyar vosaltres, amb el dia a dia, amb el Sant Jaume, i després quan aneu allà, doncs donar el màxim per ja si podeu treure el cap, però sí que està donant com a mínim l'oportunitat d'entrenar a que ells els vegi, i si té una necessitat sabrà les condicions de cada jugador i després podrà triar si hi va o no hi va.
Una de les novetats d'aquest Sant Jaume és el nou camp de gespa artificial. De fet, aquesta setmana ja comencen a compaginar els entrenaments al nou camp amb els del Morrot. L'estrena oficial de la nova gespa serà el pròxim partit a casa contra la Marca de l'Am.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 20 de febrer de 2024, carregat d'actualitat i que poden recuperar al portal web de notícies, com sempre, garrotxadigital.cat. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins horaris informatius d'aquesta casa. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.